Les ones gravitacionals són un dels grans avenços científics en l'àmbit de l'astronomia que s'han produït en els últims anys i avui en volem parlar de la mà del nostre astrofísic de capçaleres, el Joan Anton Català. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Albert.
Escolta, has sigut un privilegiat, oi?
Sí, la veritat és que en la visita aquesta que hem pogut fer...
Una mica d'enveja, eh?
Me n'alegro que faci enveja perquè vol dir que entens realment el que és. Sí, sí, va ser una visita molt maca, molt espectacular, al detector Virgo, que està al costat de Pisa, i en aquest moment és dels tres detectors que hi ha al món d'ones gravitacionals. Ell és un dels tres, els dos estan als Estats Units.
Mm-hmm. Perquè les ones gravitacionals, ho dèiem ara, que és un dels avenços científics més importants que s'han produït en l'astronomia en els últims anys, sobretot perquè ens donen una nova perspectiva de l'univers, una forma de, no en aquest cas de veure'l, l'hem parlat a vegades en programes d'aquesta casa, que feien analogia de que fins ara veiem l'univers i ara el podem d'alguna manera sentir o escoltar,
sí,
del canvi que s'ha produït. Realment és una nova perspectiva, no?
Totalment. És a dir, el 99,9999% de tot, el que coneixem de l'univers ho sabem a través de la llum. I els nostres avantpassats aixecam a la vista al cel i nosaltres la seguim aixecant amb telescopis. I la llum, recordem, no només és llum visible, ones de ràdio, raig X, etc, ultraviolats, tot això és llum. Per tant, tot el que sabem de l'univers és a través de la llum. I les ones gravitacionals, que no són llum, serien la primera finestra que obrim a l'univers que no es basa en la llum, per tant, és complementària, estem començant, estem a la part primitiva, començant a descobrir les primeres ones gravitacionals, i això ens permetrà, diríem, entre cometes, donar-li color a una fotografia de l'univers que tenim en blanc i negre, que seria tot el que rebem de la llum. Ara començarem a rebre informació que no prové de la llum, per tant, és molt complementària.
Recordo farà uns anys que es va detectar per primera vegada, que hi havia, quan va sortir la notícia de que es podia arribar a anunciar que això es detectaria, que això podia canviar totalment la manera com analitzàvem el cel. Ara que han passat un parell o tres d'anys, que vas parlar també amb gent que està ficada en el tema, quina és la sensació una vegada s'ha pogut analitzar també aquesta primera detecció?
Doncs això, que estem començant, eh? Pensem que la primera detecció es va anunciar l'any 2016, s'havia produït el 2015, però van trigar mesos els científics en assegurar, perquè no volien publicar la notícia de no estar, que no estiguessin segurs absolutament del que estaven publicant. Per tant, primera detecció 2015. En portem 11 confirmades, 11, i n'hi ha algunes més amb cua d'espera de ser confirmades, vull dir que ja estan detectades i ara s'està analitzant el senyal per estar segur de que són deteccions. 11 confirmades, estem començant. Recordem que això es produeix quan es fusionen objectes molt massius com estrelles de neutrons o forats negres. És un esdeveniment que segurament és molt freqüent a l'univers i, com et dèiem, portem 11 deteccions. La sensació que hi ha és que s'està començant.
Per la gent que potser ara estem començant a parlar una mica així de forma una mica etèria, però les ones gravitacionals d'alguna manera és com una espècie d'ondulacions, no? Que es produeixen, no les podem veure ni notar, però hi són, existeixen.
Hi són. Seria com si a l'espai fos aquesta tela que a vegades m'agrada explicar, una tela elàstica, on hi posem objectes que deformen la tela, això és la gravetat, segons explicava Einstein, la gravetat no és una força de la gravetat, no és una força, sinó seria una deformació de l'espai-temps per objectes massius, doncs aquesta tela elàstica és a l'espai-temps, hi posem una bola, deforma, fa una depressió, això és la gravetat. Doncs bé, quan tenim objectes molt massius que fan depressions importants a la tela i es mouen acceleradament, per exemple, dos forats negres girant un al voltant de l'altre o dos estrelles de neutrons, això genera un tremolor a la tela. Són les ones gravitacionals, tenen aquest tremolor, aquesta vibració de la tela, que recorren tot l'univers, viatgen a la velocitat de la llum, però no són llum, són aquestes tremolors que hi ha, i la tecnologia l'hem hagut de desenvolupar al màxim per intentar captar aquests tremolors que ens provenen de molt lluny, han estat viatjant per l'espai durant milers de milions d'anys o centenars de milions d'anys, i per tant són vibracions que arriben molt afeblides, increïblement afeblides, i això és el que els detectors intenten detectar.
De fet, l'exemple aquest de la tela, perquè la gent es faci una idea, dèiem que un objecte la deforma i si posem una canica dins, la canica acabarà anant cap a baix.
Exacte.
És a dir, això és la força
de la gravetat, que no és una força, per tant és una deformació i és una conseqüència d'aquesta deformació, aquesta boleta petita que tu dius, caurà fent espiral, que és la imatge que tots tenim de com una nau cau, no? Per gravetat, doncs caurà fent espiral fins que acabarà xocant contra l'objecte que hi ha sota a la profunditat d'aquesta depressió. Això seria la gravetat.
I el que dèiem també en seccions anteriors, si aquesta pilota gira molt ràpid, no arribarà a baixar del tot.
Exacte. I si va molt, molt ràpid per la tela, com va la llum, i passa suficientment a prop, però no tant com per caure-hi, travessarà, passarà de llarg, però es desviarà lleugerament. És com aquella pilota de golf que a vegades veiem que va cap al forat, zing, i no arriba a entrar i surt disparada. Doncs seria un efecte similar.
Hem fet una explicació de la gravetat molt ràpida.
Molt ràpida i molt així barruera, però...
Però l'important és que arribi a, que arribi als oients, també. Dèiem, com és un detector d'ones? Perquè dèiem, nosaltres mateixos, no com a personeta que caminem per sobre la Terra, no podem notar-les de cap manera.
No, hem d'entendre que aquestes vibracions afecten a tot el que tenim al voltant, però com dèiem ara, són tan febles que no les podem notar. Què vol dir que afecten a tot? Que si som capaços de mesurar distàncies entre dos objectes, per exemple, entre dos arbres, posem pel cas, d'una forma tan extraordinàriament precisa, podríem arribar adonant-nos a compte de que ens està travessant una ona gravitacional perquè aquesta distància quedaria afectada. Aquesta vibració faria que aquesta distància quedés afectada. Per tant, els detectors el que van és d'això, és de tenir instruments increïblement de molt alta precisió que siguin capaços d'adonar-se a compte de que una ona gravitacional està passant perquè queden afectades les distàncies. I això es fa amb làsers. Es construeixen braços, el de Virgo, que és aquest d'Itàlia, té dos braços en perpendicular, que tenen 3 quilòmetres de llarg cadascun, per on es fa circular dos rajos de làser per cada un dels braços, que a més, amb una sèrie de miralls especials, fan rebotar els làsers diverses vegades per simular que en lloc de 3 quilòmetres de braç en tenen 1.000 de quilòmetres de braç per cada un dels braços, i finalment aquest raig làser es fa retornar a l'origen. I quan aquests dos raigs làser retornen a l'origen, havien sortit absolutament sincronitzats i quan arriben haurien de seguir estant sincronitzats, a no ser que hagi passat una ona gravitacional que hagi canviat lleugerament la distància d'un dels dos braços i llavors els dos raigs làser, quan tornen a l'origen, arriben desfasats. I aquest desfase és el que es pot mesurar i ens indica que per allà ha passat una ona gravitacional. Clar, et pots imaginar que hi ha 18.000 efectes quotidians que poden provocar que aquestes distàncies es modifiquin. Un terratrèmol petit, un nen saltant a corda en un parc a 5 quilòmetres de distància del detector. Per tant, són màquines increïbles que s'han aïllades del món, suspeses al buit, que, diríem, eviten qualsevol afectació de causes naturals i, per tant, dedueixen que aquella modificació que s'ha fet en aquella distància només ha pogut ser provocada per una ona gravitacional.
Perquè d'alguna manera s'ha d'aconseguir que detectin coses que pràcticament són indetectables, però alhora que si algú s'enfada en una reunió al pis de dalt i dona un cop de porta, no es mogui.
Exacte, i això es fa mitjançant... Perquè, primer, deixa'm explicar-te l'enorme sensibilitat d'aquests instruments. Són capaços de mesurar aquesta diferència de distància, perquè ens fem una idea, seria equivalent a mesurar que entre la distància Terra a l'estrella més propera, 4,2 anys llum de distància, doncs que aquesta distància s'ha modificat amb la mida d'un cabell humà. Increïble. Aquesta és la sensibilitat que tenen aquests equips. Són capaços de detectar diferències de distància més petites que un àtom. És increïble, absolutament increïble. Quan ho penses, sí, és impossible. No podem haver construït màquines d'aquestes. Per tant, evidentment, qualsevol petita vibració de la Terra a centenars o milers de quilòmetres de distància, un avió, un cotxe, tancant una porta d'un pis a centenars de quilòmetres de distància podria afectar. Per tant, aquests instruments el que estan són suspesos, de forma que no toquen el làser i els detectors de làser no toquen res, estan com suspesos per evitar la vibració provinent d'efectes de la Terra.
I com es pot suspendre d'aquesta manera?
Per exemple, primer el làser ja va suspès. El làser no té cap problema perquè és un feix de llum que no toca les parets d'aquests llargs braços, d'aquests llargs túnels, no toca les parets, amb la qual el raig làser en principi no està afectat. Només estan afectats els miralls en els quals rebota el làser. I aquests miralls els que es fan se suspenen amb uns, diríem, filets, són uns filets metàl·lics, evidentment, molt, molt, molt prims, extremament prims, i amb una sèrie de detectors, d'instruments, que mantenen els miralls absolutament quiets, és a dir, que contrarresten qualsevol petita vibració que hi hagi. Però, a més, tenim un altre efecte. El fet de que hi hagi diversos detectors al món és el que ens ajuda. Per exemple, si hi hagués un petit sisme que, per la raó que sigui, no haguéssim pogut aïllar el nostre equip Virgo a Pisa d'això, resulta que les mesures de la nostra vibració la compararíem amb els altres dos detectors, que un està a l'estat de Washington, al nord-oest dels Estats Units, i l'altre...
No confondre amb la ciutat de Washington,
de Washington,
que és una de les coses estranyes que passen als Estats Units.
Exacte, totalment diferent. I l'altre detector dels Estats Units, que està al sud-est. Per tant, com veus, molt distribuïts al llarg del món, i en això podem aïllar moltes causes naturals, no? Perquè comparem els senyals que s'han detectat en els tres detectors i així podem descartar que hagin estat sismes o que hagin estat vibracions que no haguem pogut aïllar bé dels nostres equips, val?
A vegades sembla mentida que siguem com a espècie humana, eh? Sabem capaços de fer aquestes coses i d'arribar a aquests nivells i ens perdem amb coses que no, que no són... I el més important siguin coses tan banals, no?
I tant. De fet, fixa-t'hi, els de Virgo ens comentaven que quan ells van inaugurar, hi ha inversions molt importants, allò va començar sent un consorci...
Barat no té pinta de ser.
No ho és gens. I és un consorci, va començar sent un consorci franco-italià, el qual després s'hi han unit a altres països. Però van fer l'adquisició dels terrenys, van desenvolupar la tecnologia, van equipar-ho tot, els equips de científics, tot, i van començar a detectar i no escoltaven res, no detectaven res, i van parar. I van dir, què fem? Abandonem tot aquest projecte? Vol dir, no hem aconseguit la tecnologia suficient com per assolir el nivell que els nostres companys americans estan assolint? Abandonem el projecte o hi posem més pasta i augmentem la sensació, i afortunadament van decidir aquest segon... Però va haver un moment de dubte, que ens ho van explicar, va haver un moment de dubte, van dir, què fem? Seguim? Perquè sembla que així no anem bé. I llavors van tornar a, no a refer, però van augmentar la sensibilitat, van canviar els equips, van desenvolupar nova tecnologia, fins convertir Virgo en un dels tres detectors que hi ha al món en aquest moment en funcionament, i afortunadament estan detectant ones gravitacionals.
Perquè com és, per un visitant, diguem-ne, Virgo com és? Perquè és, per exemple, tenim l'exemple molt proper aquí al costat, tenim el sincrotró Alba, que quan entres sembla, podria ser qualsevol cosa en realitat, perquè no s'acaba d'entendre molt bé si no t'expliquen molt bé com funciona. Com és aquest espai?
Doncs el mateix, te l'han d'explicar. El que passa que aquí sí que és espectacular perquè els braços de 3 quilòmetres són visibles, estan sobre el terreny. Llavors tu pots pujar a un edifici que ells tenen, que té una determinada alçada, i veus els dos braços amb angle de 90 graus com surten i s'allunyen cap a l'horitzó i són absolutament rectes, és a dir, pots veure realment. I després pots entrar al túnel guiat, pots entrar en un dels túnels, en llocs que tenen preparats perquè els tècnics puguin entrar. Pots entrar al túnel i veus els tubs per on va el làser, per allà dins, no els pots tocar, però els veus.
Només faltaria.
Clar, de tota forma, si els toquessis, perquè clar, és molt curiós que t'ho deixin visitar, no? Quan estàvem dient ara que una vibració produïda per un camió a 200 quilòmetres podria, en canvi, et deixen entrar. I és, la raó és que et deixen entrar en llocs del túnel on no hi ha cap instrument, cap mirall on reboti el làser. I al làser li és igual, perquè com que el làser no toca les parets del túnel, ni que tu toquessis el tub amb les mans, que no et deixen, però ni que ho fessis, el làser ni ho notaria, perquè el làser no arriba a tocar les parets, no? Els únics llocs on no et deixen entrar són els llocs del tub on hi ha instruments de mesura, on hi ha miralls i tal, això és, no t'hi pots ni acostar. Però, i després entres a la sala de control, si portes un guia que et deix, entres a la sala de control, real. I allà és molt espectacular, perquè veus les pantalles que tenen, com en aquell moment estan mesurant, veus els làsers, tenen webcams, diríem, dins dels túnels que t'ensenyen com estan anant els làsers, estan connectats amb els observatoris LIGO d'Estats Units, són pantalles... T'ho han d'explicar, perquè si no en saps de la cosa, veuràs allà unes gràfiques i tal. Exacte, però si t'ho expliquen, dius, carai, el que aquí s'està fent és high level, és a dir, ciència d'altíssima tecnologia.
És el mateix això, la mateixa sensació que et queda del sincrotró quan l'has visitat, d'ostres, això és... Però quan entres dius, això sembla un magatzem, en realitat. Bé, doncs, parlant d'ones gravitacionals, hem dit que teníem unes quantes que ja estan confirmades, però, esclar, amb aquest quantitat de medicions poca cosa farem, no?
Tot, però ja hem fet molt. Per exemple, amb les que tenim, de les 11, la primera va ser una col·lisió, una fusió de dos forats negres. Va ser extraordinàriament important perquè ens va confirmar Einstein. És a dir, recordem que les ones gravitacionals havia estat una predicció de la relativitat general feta fa més de 100 anys per Einstein. I 100 anys després la descobrim i la confirmem. Per tant, només el fet de la detecció ja és espectacular. I, sobretot, ens demostra la validesa dels nostres instruments. És a dir, sí, tenim per primera vegada instruments que seran capaços de detectar. Què podem saber de totes aquestes 11 deteccions? Hem pogut, per exemple, calcular les masses dels forats negres que s'estan fusionant. De fet, les ones que captem, perquè la gent ho entengui, són els últims instants, l'últim sospir de vida dels dos forats negres que estan caient en espiral un contra l'altre, i són els últims segons de vida abans de que no es fusionen. Els hem calculat les masses, En alguns casos podem fins i tot situar-los, ubicar-los a l'espai. Hem pogut saber la distància, vol dir el temps que fa que es van produir. Comencem a tenir informacions, però potser la detecció més rellevant que s'ha produït d'aquestes 11 és l'única vegada, la primera i única de moment vegada, en què hem tingut una observació d'ones gravitacionals, en aquest cas de la fusió de dues estrelles de neutrons, que a través de l'alarma que ha generat LIGO i Virgo de la detecció, l'alarma immediata, telescopis òptics de la Terra, des de llum visible a infraroig a ultraviolada, han pogut observar el lloc, la galàxia, el lloc de l'espai on es va produir aquesta fusió. És la primera vegada que tenim una detecció que suma aquests dos mons que dèiem abans, el món de la llum visible, que és el tradicional, en l'àmbit de les zones gravitacionals. I això ha estat excepcional.
I això, ho deies abans, la distància, per tant, el temps, és important també a l'hora de parlar d'astronomia, per tot de persones també que no hi estan acostumades, que el que veiem o el que detectem o el que finalment ens adonem que ha passat, fa molt temps que ha passat.
Molt temps. Aquestes fusions de forats negres que estem parlant, ara no recordo les xifres de cada una de les deteccions, però estem parlant de centenars de milions d'anys que van succeir. I el tremolor de l'espai ha estat viatjant per la tela, ha estat movent la tela i afeblint-se, és igual com si ho penséssim, s'han estat afeblint en el temps fins que ens han arribat avui per dins, doncs això, que fa uns quants centenars de milions d'anys dos forats negres es van fusionar.
Que ara mateix anéssim allà i vés a saber què hi trobaríem. No ho podem saber.
No tampoc. Ho podem saber. Probablement hi trobaríem un forat negre, perquè la fusió de dos forats negres dona com a resultat un altre forat negre, però clar, no podem assegurar que hi trobaríem ara, si anéssim, evidentment.
I d'alguna manera cap a on podem anar? Amb aquestes... Ara una vegada, d'acord, ara les detectem, ara tenim ja un sistema tecnològic complicadíssim que ens permet detectar-les. Què buscarem ara amb aquestes...
Diríem, ara la frontera, el llindar està primer en seguir-ne detectant perquè cada cop millorarem més el coneixement. És a dir, al començament era com dir, uau, n'hem descobert la primera, no? I ara ja n'hem descobert unes quantes, podem començar a correlacionar dades i podem començar a extraure molta informació. Però ara la llindar està amb les supernoves. És a dir, ara el que els agradaria als científics és detectar per primera vegada les ones gravitacionals provocades en el moment de l'explosió d'una supernova, del col·lapse gravitatori d'una estrella gegant. Això és un fenomen que podem observar amb els nostres telescopis i que és molt interessant científicament. És en el moment en què es cuinen quasi tots els elements químics que hi ha a la natura, els que et formen a tu i a mi, molts d'ells, la majoria, es cuinen en el moment de l'explosió d'una supernova. Aquesta explosió hauria també de fer vibrar l'espai, hauria d'alliberar ones gravitacionals. I aquest és el llindar que ara busquem. El següent assoliment que busquem és la primera detecció d'ones gravitacionals provenents d'una supernova. I tornarà a ser el mateix, podrem tornar a combinar les observacions visuals i tot el coneixement que en tenim molt, de la llum de les supernoves, i ara el podríem combinar amb una altra observació que no té res a veure amb la llum, que és capaç de recórrer, de no veure's afectada, per exemple, per la pols galàctica, que sí que afecta determinades emissions de llum i en canvi no afecta, podríem començar a combinar. Això és un dels propers grans objectius.
Un dels avantatges que podria tenir també els ones gravitacionals és que és el que comentaves, que no els afectes, no xoquen contra res, per tant, arriben, es van difuminant, però és que ens hem d'imaginar, és complicat d'imaginar-s'ho, però també ens podria servir l'aigua, per exemple, quan llancem una pedra, també, que fa aquestes... És una mica aquesta idea. Fins quan es creu que es poden arribar a recollir ones gravitacionals? És a dir, la més antiga que es pot arribar a detectar pot ser les primeres?
Sí, llavors, l'altre gran assoliment, però aquest ens queda molt lluny, és el Big Bang. És a dir, el Big Bang seria la gran ona gravitacional la més antiga que podríem arribar a recollir, que és l'inici del nostre univers, el moment en què fa 13.800 milions d'anys comença el nostre univers. Allà es van alliberar ones gravitacionals enormes, enormes, però clar, han passat 13.800 milions d'anys i aquestes ones gravitacionals actualment estarien molt afeblides i serien molt complicades de detectar, molt més que aquestes que estem detectant i moltíssim més de les que volem detectar de les supernoves. Però diríem, diríem, tirant lluny o ja posant-nos en un futur en què tinguem instruments que, de fet, haig de dir que els propers detectors ja es construïen a l'espai, ja no seran túnels de 300 quilòmetres o de 100 o de 1.000 o de 3.000 quilòmetres, seran túnels, entre cometes, de milions de quilòmetres que estaran a l'espai, entre miralls, per entendre'ns, que estiguin situats a l'espai, és el Big Bang. El Big Bang seria la mare de les ones gravitacionals, per entendre's, aquella que ens podria donar informació. I aquesta sí que seria informació que no podríem replicar amb llum, perquè el Big Bang, quan va començar, era tan dens a l'univers en aquell moment que la llum no era lliure de viatjar, rebotava contra la matèria que hi havia, i aquella llum la vam perdre per sempre. La informació que portava aquella llum l'hem perduda per sempre. Mai podrem accedir a la llum, a la radiació del moment zero, per entendre'ns. La màxim que podem accedir són 380.000 anys després del moment zero, que ja és molt, ja està molt bé, però mai al moment zero. I en canvi les ones gravitacionals sí que haurien pogut viatjar lliures des del mateix moment zero. El dia que les detectéssim, podríem tenir moltíssima informació addicional a la que ja que tenim del Big Bang.
Val a dir que moltes de les coses que es fan en física i en astronomia parteixen moltes vegades de les suposicions de, en aquest cas, hauria de passar això.
Exacte.
Diguem, no, ho parlaves abans, quan es va confirmar Einstein deia, en aquest cas, segons els càlculs, hauria de passar això. Això hauria d'existir, passa que no ho podem detectar.
Sí, hi ha les dues vessants, Hi ha la vessant experimental, que comença experimental, que és, ostres, els nostres telescopis o els nostres instruments han detectat quelcom, però això també funciona en qualsevol àmbit de la física, no només amb l'astronomia. Hem detectat quelcom que no sabem què és. I llavors, a través de l'experimentació d'aquesta detecció, desenvolupem les teories que ens explicarien el perquè. Això és una via. L'altra és la que tu deies, la teòrica, que és la que feia l'Einstein. L'Einstein no va fer mai cap prova de res. Ell era bolígraf i llapis. I era, vaig a desenvolupar una teoria de com funciona la natura, de com funciona l'univers. I a partir d'aquí anem a deduir coses que hauríem de ser capaços d'observar i anem a veure si som capaços de detectar-les. I ell va començar. I va començar en què la llum és desviada per la gravetat, aquesta boleta de golf que dèiem, que no queia al forat i que, doncs bé, ell no va, només va postular això, però ell no va fer cap esforç per anar-ho comprovar. Van ser altres que ràpidament se'n van anar a buscar un eclipsi de sol a Àfrica i a Brasil per veure que realment la llum es desviava. Vinga, ja tenim comprovat. I així Einstein va començar. Forats negres, el mateix, forats negres es deriven de la relativitat, però ell no va fer res per demostrar que existien. Van ser després els científics, home, doncs anem a veure si es poden... I així seguiríem. Ones gravitacionals és un exemple.
Doncs, Antón, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Seguirem parlant d'aquí milers de milions d'anys, probablement, d'aquestes zones...
Potser no tu i jo.
No. Home, escolta, no ho descartem. No ho descartem, que potser encara estiguem aquí fent seccions d'aquí milers i milions d'anys. Moltíssimes gràcies, per aquesta temporada també aquí al Sant Cugat a Fons, i ens retrobem, si tu vols, l'any que ve.
Serà un plaer.
Que vagi bé.
Merci.